Ui, la nena ja ha tornat a pujar al despatx i està escrivint.
Jo sempre
dic que els de l'Empordà els noms ja tu, ja m'ho he sentit
així. Que avui ve en Pasqual a casa. La nena passarà la safata amb els canapés i, a diferència dels seus germans que ja són al llit, s'hi quedarà, vestida perquè no es vol perdre cap detall de la trobada. Obre els ulls i escolta bé. Hem vist una escena de fa molts anys de la vida d'una persona brillant, una vida polièdrica, que s'emmiralla en la vitalitat i la generositat de la mare i en la voluntat de defensar els més vulnerables que defensava el pare. Com ell, la nostra convidada és jurista, és mare, 4 fills, és líder, amb un lideratge ferm, transversal i amable alhora, especialista en mediació, que sempre convé, és feminista, és alegre. Ara és la degana emèrita del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i presideix l'AXAL, la xarxa audiovisual local. Senyora Maria Eugènia Gay, benvinguda al divan.
Moltes gràcies.
Com està?
Molt bé, molt bé. I la pell de gallina de quan sentia la màquina i la veu del Pasqual Maragall de fons,
sí?
M'he emocionat.
S'ha emocionat.
Sí.
Com era aquesta màquina? Era una Hispano Olivetti?
Una Olivetti, sí.
Sí. Era verda?
Verda, sí.
Verda.
Sí.
Què escrivia?
Ui, de tot, de tot.
De tot? Eren pensaments?
Pensaments, una mica de tot. Sí.
Quants anys tenia, llavors?
Doncs poquets, sí, tindria 7-8 anys. Sí. El despatx del meu pare estava a l'entresol, nosaltres vivíem al quart,
sí?
I jo, doncs, moltes vegades aprofitava per baixar i picar a la màquina.
I picar a la màquina.
Exacte.
Picava, diríem, escrivia el que estava passant, com si fes una mena de relat periodístic o no sé si íntim?
A vegades, doncs, més íntim, depenia una mica del dia, sí.
Avui, Maria Eugènia Gay.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
Bruce Springsteen, tots els concerts hem vist? Gairebé?
Gairebé, sí.
Sí?
Molts. Sí,
molts.
Sí, sí.
I aquesta cançó, Dancing in the Dark, què li comporta, què li recorda?
Doncs, francament, felicitat, joia, alegria, vitalitat, força. Determinació. M'encanten les cançons de Bruce Springsteen i jo crec que van molt bé per l'ànim i per començar els dies amb molta energia.
I per acabar-los ara, força, determinació, anar endavant, tot això són característiques que també la defineixen. A vostè.
Home, això diuen.
Si sent, diríem, reflectida, però, eh?
Sí, sí, el cos em reacciona molt amb aquestes
músiques. I què li passa al cos quan sent tot això?
Moviment.
Absolut. Moviment, moure's.
Sí.
Activista, és un activista.
Exacte.
Sí. Som al divan, som avui amb Maria Eugènia Gay. Dèiem això de la vitalitat, de la força. Si et quedes amb mi de Sopa de Cabra, també ens ha escollit.
Efectivament.
Ens ha triat.
No entenc la meva vida sense el rock català i Sopa de Cabra va ser una etapa molt maca, juntament amb Sau, amb els Pets, amb l'Ax amb Busto, Sang Traït, vull dir, va ser una joventut molt maca i sens dubte que Sopa de Cabra doncs, ha representat un moment molt important de la meva vida.
Què feia mentre sentia rock català? Què feia mentre sentia els
doncs,
Pets, Sopa de Cabra?
Gaudir amb els amics, les amigues, passar bones estones de joventut i divertir-nos, com fa ara també els joves, no? Avui en dia, doncs, d'una manera sana, responsable, que també és molt important, i gaudir.
Perquè vostè va néixer que feia 3 setmanes que havia mort Franco. Per tant, no ha nascut amb la dictadura, però encara no ben bé amb la democràcia. Era aquella etapa en què tothom deia que era demòcrata. aquests dies, al diari, tothom, jo me'n recordo de llegir els diaris, tothom deia que era demòcrata, estava tot per fer.
Sí, tot per fer, no? I a més vaig tenir l'oportunitat i el privilegi de créixer en una casa en la qual doncs, es van sentir molt partícips de construir aquesta nova realitat, aquesta nova Catalunya, aquesta nova Espanya, aquesta nova Europa, i per tant, doncs, efectivament, veníem d'uns moments molt complicats en els quals doncs, calia un canvi cap a la democràcia, cap a l'estat de dret, cap al respecte dels drets i llibertats de la ciutadania, i per tant, doncs, haver-ho pogut veure des d'una perspectiva no? Familiar, contributiva, doncs, va ser molt, molt important.
Va néixer a Nou Barris? Hi havia a Nou Barris?
Nosaltres vivíem a Nou Barris fins als 7-8 anys que vaig tenir jo, exacte.
Després a l'Eixample?
I després ens vam mudar a l'Eixample i vam estar visquent a l'Eixample fins al que em vaig independitzar.
I ara viu a Sarrià?
Visc a Sarrià, Sant Gervasi.
Clar, si jo miro Nou Barris, Eixample i Sarrià, veig un recorregut també de nivell social. Sí. Vostè ha conegut, ha viscut en tots els àmbits.
És que la política socialista de Felipe González creia en l'ascensor social i nosaltres, doncs, efectivament, amb feina, amb treball, amb constància, amb rigor, doncs, el meu pare i la meva mare doncs, van construir, van aixecar un despatx d'advocats que va funcionar i que encara continua sent doncs, el negoci familiar.
Vostè és filla de l'Eugeni Gay i de la Montse Rossell, eh? Diu que admira la Montse per... No era com cap de premsa, no sé si dir-ho així, del seu pare.
La meva mare estava d'administrativa al despatx d'advocats, però sí, feia també unes funcions de gerència, no? I doncs, ocupava del contacte molt directe amb els clients, però després a la vegada va ajudar molt el meu pare també durant les campanyes electorals al deganat, perquè no oblidem que són càrrecs democràtics en els que hi ha un procés electoral, i per tant doncs, tota la maquinària en si electoralista s'ha d'activar, i aquí doncs, tant la meva mare en l'època del meu pare com amb la meva, va ser una peça clau molt important. És una persona amb molta vitalitat, molta energia, i això ens ho ha transmès i ens ha ajudat molt sempre.
El fet que vostè li posessin Eugènia Gay per seguir com... Era ja una mica com marcar-li, no? Una mica també els passos.
Però va ser la meva mare, que va escollir el nom de Maria Eugènia. Era ella la que li... Sempre ho diu i realment ho crec perquè ella deia que era un nom que li agradava molt.
Vostè és la segona de quatre germans, no? Un més gran que és el Leo, que també és advocat, una germana economista, la Montse.
La Montse.
I una germana periodista, la Maria. I va anar als jesuïtes de Casp.
Sí.
Com era aquell llavors al col·legi dels jesuïtes?
Doncs jo vaig passar una etapa molt feliç de la meva vida. Va ser molt enriquidor. Van transmetre uns valors humanistes molt profuns de la generositat, la solidaritat, la humanitat. I per tant, doncs, jo recordo molt durs, això sí, clar, en quant a severitat de comportaments, de disciplina, d'estudi, de rigor.
Sí, com de rectitud,
exacte,
no?
Exacte, de rectitud. I, però sí que és cert que jo els recordo una etapa molt feliç de els anys vaig estar-hi doncs, fins al COU, o sigui, tota la meva etapa escolar.
Sí.
I em va donar una base molt sòlida a nivell educatiu per encarar el futur, per encarar la carrera universitària. Per tant, doncs, jo tinc molt bones paraules.
A veure, vostè m'ha dit funcionava l'ascensor social. Perquè a casa això dels diners, tot això com anava?
Miri,
com era?
No. Érem una família molt austera. Els meus pares van ser unes persones que sempre van cuidar molt el que es gastava. Vull dir, per tant, a partir d'aquí jo portava la roba a vegades heredada de les cosines, d'amics.
Quants vestits tenia?
No, jo, la meva mare era una persona molt senzilla i continua sent-ho, molt generosa, a més, i per tant, doncs, no acostumava a anar molt de compres. Vull dir, jo vaig ser més de gran quan vaig començar a descobrir també més, inclús la meva feminitat. Jo era una noia que jugava molt amb els nois, que anava molt amb xandall, amb pantalons curts, no vaig ser mai una noia presumida. No vaig tenir una nina, mai. O sigui, sempre
no
jugava
tenir
a pilota, amb cotxes, no vaig tenir mai una nina.
No he tingut mai. Li agradaria tenir una nina?
No.
No cal. Ja té quatre fills.
Sí, i a més he tingut quatre nois. Per tant, jo crec que també, al final...
No li van regalar, no li van demanar mai una nina als Reis?
No recordo, no. La meva germana sí, llavors a vegades doncs, sí que...
Li deixava.
Sí, jugava alguna ocasió, però molt puntual, molt puntual. Jo jugava més amb el meu germà, els meus cosins, que eren nois, o sigui que...
Avui som al divan amb Maria Eugènia Gay. Com que canta, va.
La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la.
Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida.
I quan va decidir qui volia ser, com volia viure la vida, Maria Eugènia?
Jo no crec que sigui un moment determinant, no?
Però va anar veient.
Vas veient. Sí que és cert que sempre he notat com una mica la força que m'impulsava i que vas prenent decisions, no?, al llarg de la vida. Vaig ser mare molt jove, vaig començar la carrera professional molt jove perquè vaig acabar amb 21 anys la universitat i, per tant, doncs, vas caminant sense detenir-te, no? I te n'adones, no?, que ha anat passant el temps i que has anat construint. Al final, tampoc ha estat una cosa molt reflexionada, no?, o estructurada. Mai he pensat realment, doncs, no?, vull tenir 4 fills o vull liderar o vull ser emprenedora. És a dir, les coses han anat succeint, aprofitar totes les oportunitats, aprofitar totes les finestres que s'obren, mantenir sempre una bona relació amb tothom, ser rigorós en la teva feina, amb els teus clients, amb els seus assumptes, amb les seves, no, particularitats, i per tant, a partir d'aquí, doncs, anar construint la teva vida.
A casa tenien persones que havien fugit de dictadures militars o de països en què també pràcticament, no sé, penso en alguns d'Àfrica, també havien hagut de marxar, no?
Sí.
Refugiats, realment.
De fet, el meu pare va estar sempre molt vinculat, no?, amb la protecció dels drets humans. De fet, va fundar l'Institut de Drets Humans de Catalunya, que té ja més de 30 anys, no?, caminant, i potser és de les coses que ell està més orgullós, no?, haver pogut participar activament, defensant i ajudant a persones que havien patit repressió en dictadures a nivell internacional.
El seu pare va ser, diríem, vicepresident del Tribunal Constitucional. Quina qualitat de justícia tenim a Catalunya i a Espanya?
Tenim qualitat en la justícia, en la política, i tenim un estat de dret democràtic que és sòlid. Ara, evidentment, com tot és millorable.
Diríem, és sòlid, però quan arriba a temes que tenen a veure amb la independència de Catalunya ja no és tan sòlid?
Jo crec que s'ha de saber una mica agafar perspectiva, no? I per tant, doncs, a partir d'aquí, anar veient que s'ha anat posant tot al seu lloc i que és l'important.
I l'aplicació de la llei d'amnistia, senyora Gai?
Doncs em sembla que s'ha d'anar desplegant, efectivament.
Però s'ha d'actuar, no?
La llei s'ha d'aplicar.
S'ha d'aplicar. I ja està.
Home, i de moment, aplicar-se, que és el que és, ha de passar.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
Imprimeix coherència, legitimitat i justícia a les bases del que ha de ser un autèntic estat de dret.
Se'n recorda d'aquest moment,
des de les institucions, des
de delegada del govern.
Hem de ser garants en la lluita contra les desigualtats socials d'una manera integral.
Què va sentir?
El govern d'Espanya.
Molta responsabilitat. I sorpresa, pensi que jo era degana d'un col·legi professional en aquests moments.
Ràpida,
tot molt ràpid. Jo no pertanyia al partit polític, era una persona que sí que es va manifestar sempre a favor de la convivència, del diàleg, de teixir ponts, de construir, no?, i edificar des de l'estat de dret, doncs, millors societats. I per tant, doncs, va ser una responsabilitat que humilment vaig assumir i que efectivament, doncs, també tenir-te que posar al dia immediatament de tota l'acció de govern i de tot el que implicava, no?
Jo la veuré d'alcaldessa.
Ai, no.
Com que no?
Ara estic molt feliç sentint d'alcalde, és una etapa molt enriquidora.
Ja ho entenc. Parlava de futur, jo, perquè el seu nom va estar ballant, si encapçalava o no les llistes del PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Vostè ja ho sap.
Sí, però no era cert, no era així.
Que ballava era cert. No. Que ballava era cert, i tant que era cert. I va anar d'un instant.
No hi havia cap intenció.
Per part seva?
No, i tampoc per ningú.
Com encara el futur en la política?
De moment amb serietat, amb molta responsabilitat, amb molta humilitat, amb ganes de portar i millorar la vida de la ciutadania. I per tant, doncs, centrada ara en tota la feina que hi ha, que és molta, també un aprenentatge, perquè jo no coneixia l'Ajuntament de Barcelona en la seva estructura interna, organització, funcionament, i per tant, doncs, també ha estat una etapa d'aprenentatge aquest primer any, molt intens. L'alcalde també és una persona molt rigorosa, que porta un ritme de feina molt fort, i per tant, doncs, hem de seguir també els que estem al seu costat, podent estar doncs, a l'alçada de les circumstàncies, i això és significa molt compromís.
Avui som al divan amb Maria Eugènia Gay. Eita, la com balla, aquí hem de fer... I aquesta també la canten. Sí, sí. Se les posa quan?
Doncs me les poso en moments en els que estic per casa fent una mica feina, no?, de la casa i també quan doncs, estic pel matí vestint-me o al vespre si m'he d'arreglar per anar a algun lloc. Tina Turner, doncs, és espectacular.
Ser una dona en tot aquest món de representació, però finalment de poder, més enllà de l'autoritat, que emana d'una mateixa persona, però el poder que ve de fora, ser una dona, què li ha representat de positiu i de no positiu? I li està representant.
Positiu, jo crec que el que ens dona a les dones l'empatia, la sensibilitat, el ser capaç de connectar amb les persones que tenim a davant, això ajuda molt, la sensibilitat que tenim a l'hora de tractar els temes, i per tant jo crec que en si tots aquests trets que d'alguna manera són propis més de les dones, no? I després, en contra, doncs, jo crec que també el que acostumem a patir totes les dones, no? Certa discriminació, certa, que menys tinguin, que entenguin potser que no estàs potser a l'alçada. Aquests dubtes que a vegades poden tenir els homes respecte a nosaltres, que són de caràcter genèric.
Com s'ha mirat el cas Errejón?
Home, doncs miri, amb molta preocupació. No es pot, no?, mantenir un argumentari en certa mesura populista i després no ser capaç de mantenir un comportament intachable, no? I per tant, doncs, molta preocupació que persones que estan amb aquests càrrecs de responsabilitat doncs, hagin corregut, no?, en aquest tipus de conductes vexatòries, humillants i denigrants per les dones i per tant, doncs, trista.
I hi ha d'haver o hi ha necessàriament un espai de diferència entre el personatge i la persona. Ja sap que en el text que ha fet Errejón justament marca això. Vostè, que treballa amb persones que tenen poder, veu aquests salts?
Miri, a mi em sembla d'una absoluta immaduresa aquest tipus de manifestació. Vull dir, és una persona immadura. I per tant, doncs, la persona és la persona, no? I tu t'has de saber comportar en tots els àmbits amb el mateix rigor que ho fas a casa teva, amb les persones, no?, més properes que tens, com després a la feina i com després a qualsevol àmbit, no? I això doncs, no justifica cap tipus de comportament.
Guarda sobre el que es su propio techo. Todos los justifican desde los hechos.
Aquí estem, Guerrera, de Valeria Castro. Dit a l'hora, per què ens l'ha escollida?
Totes en un moment donat de la nostra vida hem estat guerreres, no? Lluitadores. Arribar on arribem no és senzill, amb quatre fills, amb tot el devenir de la vida. I per tant, doncs, aquesta cançó, no?, tan profunda, que transmets aquests sentiments pels que tots hem passat, no? Tots volem, evidentment, doncs, encara la vida en positivitat, però tots hem tingut moments molt complicats, tirant endavant quatre fills, les responsabilitats, el dia a dia, les exigències, se't mengen, no? I, per tant, també és important ser conscient d'això, no? De que la lluita ha de ser constant. I, per tant, no ens regalen res, tot s'ha de lluitar, tot s'ha de treballar.
Parla de les dones.
Exacte.
La lluita ha de ser constant per les dones.
Sí, sí.
però m'ho diu amb un somriure, diu, ja ha arribat allò, aquesta conclusió, diu, posats a que ho hàgim de fer, fem-ho amb un somriure.
Sí, sí, clar, vull dir...
Però això és injust.
És injust. Bueno, és que jo, és una manifestació que sempre he anat fent, eh? És que no és just, no? Jo, en moltes ocasions, és una expressió que he utilitzat molt sovint, no? En el dia, clar, no és just. I, desgraciadament, tenim una realitat que ens empenya a lluitar per transformar-la, no? I aquí és on ara agafo la part de política. Què és el que puc fer per transformar aquesta realitat? Modificar les lleis, no? Fer plans d'igualtat, equiparar els permisos de paternitat i maternitat, augmentar el salari mínim interprofessional, augmentar les pensions que han de rebre les dones que en la seva etapa professional no van poder elles desenvolupar-se i van dependre econòmicament d'un home, fomentar l'educació entre les joves perquè assoleixin aquesta independència que les permetrà ser lliures. I, per tant, si som capaces de fer una reflexió profunda, no? Escoltant, per exemple, cançons com aquesta i sent conscients de la realitat que hi ha, ens veurem en condicions de transformar aquesta realitat i ser motor de canvi. I això és el que intento, no? Quan he assumit els llocs de responsabilitat, doncs he intentat ser capaç de transformar aquesta realitat.
Què ha fet fins ara en l'Ajuntament, en aquest primer any? Què ha pogut fer i què vol fer abans que s'acabi el mandat?
Doncs, clar, a mi em va tocar posar la responsabilitat de drets socials, en el qual doncs, hem fet una immersió profunda per revertir una mica un sistema més assistencialista, no?, que hi havia, a un sistema en el qual doncs, fóssim aportadors d'educació, de recursos, d'instruments per assegurar autonomia, per assegurar independència, per assegurar la capacitat de les persones d'insertar-se en el món professional el més aviat possible. I, per tant, aquí estem molt orgulloses d'aquesta aportació que hem fet juntament amb el meu equip, perquè tinc la sort de comptar amb un equip extraordinari en tota l'àrea de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona i desenvolupar una feina que està impactant en els més vulnerables, en els més necessitats. També treballar de la mà del tercer sector, treballar de la mà que és capaç d'estar al costat dels vulnerables, la col·laboració entre l'administració pública i les entitats privades resulta fonamental per donar una resposta integral, transversal, una mirada holística a l'hora de donar la resposta a aquestes persones més vulnerables i, per tant, doncs, molt satisfeta amb aquesta feina que s'està portant a terme per part dels meus equips.
I si ho aterrem, expliqui'm alguna acció en concret que vostè digui això va bé.
Bé, l'obertura, no?, dels centres que estan més a prop dels més necessitats.
Estan obrint centres.
Sí, bueno, i treballant-los d'una manera molt directa.
Molt directa vol dir què, diríem? Perquè de la manera que vostè explica és, en comptes de donar-li a donar el peix, no?, diríem, els ensenyen a fer anar la canya, per dir-ho d'alguna manera. Però a la pràctica què vol dir?
Estimular la formació, estimular el donar instruments, sortides professionals, ser capaços de posar-los en contacte amb empreses, a estimular doncs, que tinguin un interès professional i, evidentment, doncs, clar, donar suport també a aquestes persones i reacompanyament, no?
L'esperança de vida depèn més del codi postal que del codi genètic, diríem d'allà on es viu. És a dir, la salut té molt més a veure amb l'entorn social que amb el que ens hagin pogut transmetre orgànicament els pares.
Doncs, efectivament, els números ens donen aquesta realitat i, per tant, aquí és on nosaltres hem de fer especial èmfasi, no? I també doncs, a l'ajuda de... també portem tot el tema de les reforç, no?, amb el tema dels incapacitats, els llocs més accessibles. Jo crec que tot el que s'està fent des de l'Ajuntament, no? Dir una acció concreta em costaria molt perquè és que són tantes les coses en el camp de l'educació, de la salut...
I li agrada Barcelona ara com està?
M'agrada molt, sí, és una ciutat que m'apassiona.
I què més vol millorar?
Jo crec que sí, en l'àmbit de la sostenibilitat i del medi ambient encara hem d'anar caminant, no?, cap a una descarbonització de la nostra ciutat. Hem de caminar cap a una mobilitat doncs, també més àgil i sostenible. Hem de caminar cap a ciutats que apostin per la transformació digital, que siguin capaços d'invertir, no?, en eines tecnològiques que ens millorin també la qualitat de vida. Hem de caminar cap a una ciutat que aposti per la convivència, per la pau, per la integració de totes les comunitats, totes les ideologies i, sobretot, doncs, el ser capaços de generar un hàbitat com el que estem intentant fer des del govern de la ciutat, ciutat que sigui capaç d'acollir i de rebre aquella gent que també doncs, ve de fora i donar-los una oportunitat de vida en la nostra ciutat.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
I parla'ns, ha triat aquesta cançó, conta tu, de Roberto Carlos. Roberto Carlos, hi ha Bruce Springsteen, no hi pot haver aquí Sopa de Cabra i la Tina Turner, no? Però en aquest moment el que afecta les persones i a les societats aquestes, que figura que anem tan bé, oi, però no hi anem tant, és la soledat, diríem, a alguns països com Gran Bretanya, fins i tot hi ha secretaries d'Estat que se n'ocupen. Amb aquesta idea, vostè
des de l'Ajuntament també estem treballant com? Molt des de l'estratègia de la soledat no desitjada.
Com? Què estan fent?
Doncs assistència domiciliària, teleassistència, acompanyament, recolzament, creant espais de trobada de la gent gran, també a través de les noves tecnologies, facilitant eines perquè es puguin també mantenir en contacte. És importantíssim tenir en compte que l'esperança de vida està augmentant, que cada vegada hi ha més gent també que se sent sola, no només gran, sinó també jove. Per això aquesta cançó, no? Per mi va ser molt important, la cantàvem molt a casa meva, nosaltres en una família que el cotxe cantàvem sempre molt.
Quin cotxe anaven? Amb quin
que era? Pues miri, vam començar amb un Escarbat, vam tenir un Renault 6, un Citroën AX, un Peugeot.
Ostres, tens tot cap,
sí, bueno.
Anàvem pujant de cotxe.
Vam fer una evolució. Però ens hi ficàvem tots allà dins del Renault 6, apartat, sobretot, sí. Si ben apartadets, en aquell moment, els quatre darrere, i cantàvem molt. Nosaltres érem una família molt cantaire, la meva mare també encara segueix cantant en una coral, nosaltres vam cantar de petits, i no, i érem una família molt sociable, la meva mare sobretot, i jo quiero tener un millón de amigos, no? Y más fuerte poder cantar. L'amistat és molt important, el ser capaços d'arribar a molta gent i alçar fort la veu, també aquesta cançó va d'alçar la veu, no? I això també alçar és una cosa que m'agrada molt en aquests moments.
Alçar la veu,
que abans, davant de les injustícies.
Que vostè ha dit tota la vida haurem de ser guerreres, però ho fa amb un somriure. Maria Eugènia Gay.
Gràndola Vila Morena.
Aquí ha vingut la Gràndola Vila Morena de José Alfonso, Revolució dels clavells. Encara no havia nascut vostè, al no. 1974. Què fan al seu divan? Ai,
és la banda sonora de casa meva.
La banda sonora de casa?
De quan era petita, sí. Els meus, també en el cotxe, quan viatjàvem, Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Raimon, eren el que jo escoltava a casa, no? I que per tant cantàvem tots junts. I aquesta cançó em posa la pell de gallina també. És una cançó que em transmet moltes emocions, moments també de lluita i per tant, doncs, però que per arribar i assolir els objectius, no? I per tant, doncs, és una cançó que molt profunda que transmet un moment molt important a Portugal cap a la democràcia, també.
José Afonso.
En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, Gràndola Vila Morena, terra de fraternitat.
Terra de fraternitat.
Terra de fraternitat.
Quan vaig a parlar dels avis del Leopoldo Gay, de la Marina Montalvo, de l'Antoni Rossell i també de la Montserrat Torros, en Leopoldo, com era?
Era una persona extraordinària, molt sensata, molt rigorosa, molt recte i un gran professional, evidentment, clar, veníem tots de l'àmbit de la justícia, no? I per tant, doncs, amb un record molt entranyable.
I la Marina?
I la Marina era una dona, bueno, guapíssima, forta, lluitadora.
Era infermera?
Sí.
No? Era infermera. Treballava en una obra social.
També va fer molta obra social.
Però, esclar, i de part de la mare...
Que... I per part de la mare teníem la meva àvia, la Montse, que era també, bueno, es va ajudar molt a la meva mare i a les seves filles, sempre amb els nets. Vam créixer molt al voltant de la meva àvia, també. Jo recordo molt, els meus pares viatjaven i sempre em quedava jo a casa seva. i tendra, carinyosa, atenta, devota dels seus fills.
Havien de parlar català d'amagat?
I els meus avis, i l'Antoni i la Montserrat, els meus avis eren molt catalanistes i sí, parlaven en català. Clar, quan deien, a vegades explicaven, no?, que aleshores... I, no, clar, no estava ben vist, bueno, desgraciadament. Hi havia aquesta circumstància i, bueno, nosaltres vam créixer tots en català, eh? A casa vam estar educada en català, la meva mare també, i sí que la família del meu pare sí que parlava en castellà, parlaven també molt català, però hi va ser educat en castellà.
La família, amb la guerra, com els hi va anar també econòmicament, socialment?
Bueno, jo crec que com totes les famílies van patir, doncs, molt.
Com ho han viscut? Com ho ha viscut vostè?
Clar, jo, del moment en el que neixo, ja ha passat tot això, clar, evidentment.
Però li han transmès.
Però transmeten, clar, sí. I per això jo crec que el rigor, amb la despesa, amb el... Amb, no, el sempre hem estat una família, doncs, que ha sabut mantenir, no?, jo crec, l'austeritat i ser capaços de ser conscients.
Tenia una llibreta d'estalvis, vostè? Quan no, li van regalar? Mai
no,
li han regalat?
No, mai. No, mai, no tenia mai. Ni setmanada. No, res.
Res?
Res. Ni setmanada, res. Jo fins que no vaig tenir la meva prima... Jo em vaig posar a treballar molt joveneta, amb
quants
16.
Quants anys tenia?
16?
Estudiava? Què
estudiava, primer de carrera, i feia cangurs per les tardes amb els fills d'un advocat de l'espatx del meu pare. I vaig estar tota la carrera fent cangurs de 5 a 8.
De 5 a 8 cada dia?
Cada dia.
I mentre
tota la carrera.
Tenia cura dels nens? Agafava els llibres?
Sí, clar.
Fàcil.
Bueno, no, tenia cura molt responsable. Simplement, eh?
Però sí, però els llibres, no, també, eh?
Havia d'arribar al vespre, sí, o es posava a estudiar, també els nens, a fer feines. Sí.
Maria Eugènia Gaia, al divan. Ens ha triat paraules d'amor.
Al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, som líders. Moltíssimes gràcies.
Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada.
Que jo diria que també se la sap.
Ella,
a veure...
Sí. Que no canto molt bé, jo.
Jo que diria que sí, que va dir que anaven amb un cor i tot això.
Sí, però ara ja amb aquests anys...
Quan li van cantar per primera vegada o quan la va sentir per primera vegada?
També a casa, sí. La cantava molt, sí.
Fa poc...
Preciosa.
Hem vist en els premis Princesa, sí, d'Astúries, sí. Joan Manel Serrat.
Quin discurs més maco.
És aquest discurs de...
Espectacular.
De buscar,
sí,
com l'agermanament amb,
sí,
totes les persones,
sí,
no?
Sí.
Ser-hi,
sí,
i anar endavant, no? És també un discurs profundament democràtic.
Molt, molt. És que tot ell era... Les seves cançons, no? Han estat molt democràtiques, molt generoses, molt entregades a l'altre. I, no, i aquesta cançó tan maca, no? Els infants, les paraules d'amor, que són les que hem d'intentar sempre dir, transmetre.
Pres d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poeta, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella.
Distinguidas autoridades, soy una persona que se alegra mucho de la vida. Una persona que se siente querida, se siente respetada, a la que le gusta el oficio al que dedicó la vida, que es escribir canciones y cantarlas.
I ens va cantar també aquelles pequeñas coses que, només amb l'acompanyament d'un violí.
Sí. I quina funció tan important que tenen, eh? També els artistes, de,
sí,
transmetre valors, que això és algo que encara segueix mantenint en molts artistes,
ser, no?
Sí, i que són tan importants.
De fet, l'art, la cultura, és el que ens permet ser més lliures, no?
Sí, sí.
Diríem, s'enllaça ben bé amb els valors democràtics, la cultura i els mitjans de comunicació. Sí, sí. Vostè ara presidint la Xal, i això?
Sí. Doncs,
què vaig pensar, doncs? Què ha passat aquí? Què farà amb la xarxa local?
La xarxa local, exacte. Doncs bé, en tot cas, estar al servei també dels mitjans de comunicació i donar el servei que sigui més útil i important.
Com a un eix essencial de la democràcia.
Essencial de la democràcia, de respecte a la llibertat, a la veritat, a la paraula i a la informació.
Miri, aquesta peça no ens l'ha triada vostè, però jo crec que la reconeixerà. Aquesta, en general, el cant gregorià. Què li porta a la memòria?
Records de la infantesa, també. Pels matins, el meu pare cada cap de setmana ens despertava, bueno, i escoltava cant gregorià, i per tant ja sonava des de les 9 del matí aproximadament.
Sí, el pare, que va anar a una escola pública,
sí, sí,
que va ser caldo de cultiu per l'activisme antifranquista, sí, els despertava amb cant gregorià.
Sí. Sí, sí.
No,
els monjes de Silos.
Vostè és creient.
Sí, sí, creient amb els valors, efectivament.
Amb els valors del cristianisme.
Del cristianisme.
M'està parlant dels valors i no de la jerarquia de l'Església, Maria Eugènia?
De la jerarquia de l'Església és algú que tinc respecte, però el que sobretot a mi m'ha imbuït i m'ha... és la meva essència, és encertar els valors que m'han transmetran els jesuïtes del cristianisme, no? i de l'humanisme.
Resa?
Sí, reso.
Dona les gràcies?
Dono les gràcies per tot el que tinc, per tot el que he tingut la sort de tenir, no? I la salut, i les amistats, i la família que tinc.
A veure si ens diu una paraula o una frase sobre l'Álvaro.
Extraordinari.
Gabriel.
Amor.
En José, Josep, com li diuen?
El José. Josep José. Maria es diu, però José.
En José.
Tendresa.
I en Víctor.
El Víctor és que me'l menjaria. És una coseta.
No, és que no està bé que les mares es mengin.
No, no està bé, però... També, és que, francament, no sé si perquè a vegades són els petits, no? Però és un encant.
És un encant.
Els quatre ho són, vull dir, he tingut molta sort, però bueno, són quatre nois, vull dir...
I ara ha obert els ulls,
Jo he dit lo maco i tot, però clar, són quatre nois.
I això què vol dir? Què comporta?
Clar, hi ha molta testosterona, hi ha molt home junt allà i es nota.
I de mare què tal? Què tal ho fa?
Jo crec que bé. Bueno, està bastant dura, també,
Ha sigut dura? Sí,
pobres, sí.
On ha posat els límits? Sovint no sabem posar.
En el comportament, sobretot amb el comportament, el respecte, l'estimació cap als altres, després també amb l'educació, amb el rigor.
Compaginar una vida professional tan important com la seva, ara també política, amb la maternitat, això només ho preguntem a les dones, als homes és com si no tinguessin criatures, no? Com ho ha fet? Com s'ho fa?
Ha estat molt dur.
Sí. Simplement,
Sí.
Per què?
Home, molt complicat. El conciliar ha estat també algú que resulta... Potser jo diria la principal barrera que tenim en aquests moments les dones, no? Per això comentava abans que resulta tan important que es treballi per afavorir mesures de conciliació, de corresponsabilitat, que empoderin els homes a assumir també el rol que han de fer com a pares, no? Perquè veníem d'una estructura orgànica en la qual, i social, en la qual la dona ha hagut d'assumir el rol principal de la cura i de la criança dels fills i de l'organització de la casa, perquè al cap i a la fi, en tot cas, encara que tinguis ajuda, s'ha d'organitzar no? Els dinars, les arribades a l'escola, les recollides, els deures, els reforços, i per tant, les metges, cadascú també doncs, té les seves singularitats i per tant doncs, s'han d'atendre, i tot això és una responsabilitat extra, no?, que recau majoritàriament encara sobre les dones. I ha estat una criança, no? El gran té 24 anys, ara ja és advocat i efectivament doncs, ja ho miro des d'una altra perspectiva, i el petit en té 14, però han estat uns anys molt intensos d'anar amunt i avall, no? Organitzant-te, estructurant-te, cada un té les seves extraescolars, les seves aficions, i per tant conciliar això ha estat complicat.
37 hores i mitja i està a favor?
Aquí tampoc tinc un criteri molt estable, perquè jo sí crec amb la presencialitat, crec amb la necessitat de... Hi ha professions que sí que poden adaptar-se a aquests nous horaris, però jo crec que també hi ha professions que serà més complicat, no?, i més complexa.
En vostè vol aconseguir que Barcelona tingui una projecció novament internacional més gran, però la Copa d'Amèrica, vostè va estar i va anar
mirant. Sí, sí, he participat molt activament i he vist diverses competicions regates, i regates. Sí. Sí.
Com ho farà perquè tingui més projecció internacional Barcelona?
Home, aquí doncs el pla estratègic que es té d'internacionalització és potent, no? És qüestió d'estar en tots els foros de debat importants en els quals s'està decidint sobre el futur de les ciutats i, per tant, compartir experiències, coneixements amb altres ciutats. Resulta cabdal estar en totes les associacions internacionals de ciutats, ser capaços de tenir veu a Europa, que s'ha de tenir present per part dels lideratges europeus que les ciutats som els motors del canvi, som les que estem duent a terme precisament aquestes polítiques públiques que incideixen d'una manera més directa a tota la ciutadania i que tenim la capacitat de canviar la vida de la gent. I això ha de ser i ha d'implicar que aquestes ciutats tinguin aquesta veu. I això és el que l'alcalde doncs, està intentant dur a terme i nosaltres com a equip doncs, recolzant i promovent.
També havia estat Maria Eugènia Gaia en les travesses pel Ministeri de Justícia, però encara no ho havia dit. Avui al divan som al cinema.
Where did you get it?
Memòries d'Àfrica, Sidney Pollack. Per què ens l'ha triada?
Oh, va ser una pel·lícula preciosa i no només pels actors, no? I l'actriu, que són espectaculars, Meryl Streep.
Però que li fa una mala jugada, el seu home, vés-te'n enamorant d'aquests bandarres. Perdoni, bueno, són molt atractius, però ja veuràs el que t'encomanen, que et portarà a l'altre barri, no de Barcelona, no. El de més amunt, vagi resant. Anem a veure una altra pel·lícula.
Buongiorno, principessa! Stanotte!
La vida és bella, de Benigni.
Sí, partireu amb mi, que també molt maca. He escollit pel·lícules doncs, que m'haguessin marcat en un moment determinat, no? I aquesta també va ser molt maca.
I aquesta altra que es va estrenar, que vostè encara no estava ni en el pensament de ningú.
Ai, però que divertida.
I'm an actress on the stage. Oh,
que autèntica, que tendra.
Cantant sota la pluja.
Sí.
I could brush up on my English or bring along an interpreter. That is, if they let in a movie actor.
Well, I'm not in a play right now, but I will be.
I encara aquesta més.
Why save you?
Yeah, why save me?
You have a strong heart. No fear. But stupid. Ignorant like a child.
Well, if I'm like a child...
James Cameron, aquest Avatar, perquè li agrada.
La vaig anar a veure amb els meus fills. Clar, jo els últims anys he vist molta pel·lícula infantil, com comprendreu.
Ja
m'ha tocat anar molt al cinema amb els meus fills. I Avatar ens va encantar. Una pel·lícula amb un trasfons tan profund.
I també ens ha triat alguns llibres.
Sí.
L'Augur Quinn Mussi solia explicar amb bona memòria i amenitat moltes coses sobre Gai Leli, el seu sogre, i no deixaven cap discurs de qualificar-lo de savi. Jo, per la meva banda, tan bon punt vaig haver pres la toga viril, vaig ser confiat pel meu pare a Essèbola perquè, en la mesura que pogués i em fos permès, no em separés mai del costat d'aquell ancià. Així doncs, la seva... L'amistat de Ciceró.
Mm-hmm. Me'l va regalar el meu pare, tindria 13 anys, 12-13 anys, i una lectura absolutament recomanable, profunda, sobre l'amistat, com mantenir les amistats, com distingir l'amistat de l'interès, no? I sobretot, doncs, ser capaç de fer amistats donant-ho tot, no? Sense esperar res a canvi.
De la vida, què espera ara?
No, espero aportar. Mai he esperat res de la vida, ni de ningú. És a dir, concebo la vida com una entrega als demés, com un acte de fer pels altres, no? I crec que, si faig una anàlisi del meu trajecte vital, doncs crec que és el camí que porto.
Estimat Marc, M'he arribat aquest matí a veure el meu metge Hermògenes, que tot just acaba de tornar a la vila després d'un viatge força llarg per Àsia. L'examen havia de ser fet en dejú, havíem quedat a primera hora del matí. Un cop m'he despullat del meu mantell i de la túnica, m'he ajegut damunt d'un llit. T'estalvio detalls que et resultarien tan desagradables com a mi i la descripció del cos d'un home entrat en anys que es disposa a morir d'una hipodresia de cor. Diguem només que he tossit, respirat i retingut l'alè segons les indicacions d'Hermògenes, alarmat a desgrat seu pels ràpids progressos del mal i disposat a carregar-ne les culpes al jove Ioles, que ha tingut cura de mi durant la seva absència. Memòries d'Adrià, de Marguerite Yourcenar. Mm-hmm. I per què ens l'ha escollida, aquest llibre?
Un llibre també que em va regalar el meu pare, extraordinari. Les memòries de l'emperador romà, un dels més grans emperadors romans que escriu, no?, a forma d'epístola a Marc Aurelio, com les seves fites militars, els seus pensaments polítics. Era un home d'una extrema saviesa, humanitat, i que para també tanta atenció en el llegat que volem deixar als altres, no? I va ser doncs el que, d'alguna manera, va ser capaç de traslladar, no?, a través d'una novel·la, la Marguerite Yourcenar, molt ben narrada, molt ben construïda, la importància dels llegats, no?, que deixem. I aquesta reflexió d'aquests filòsofs, d'aquests pensadors, d'aquests polítics de l'època romana, que per mi han estat un referent, són molt útils per prendre perspectiva de la vida i anar treballant i construint per edificar-la i fer-la millor, no? I com ells, amb les seves experiències que et traslladen, et donen uns consells molt, molt savis.
Quan la Natàlia va tornar a Barcelona, va preferir anar al pis de la tia Patrícia, que era a la Gran Via tocant a Bruc. El seu germà Lluís, casat amb la Sílvia Claret, des de feia 18 anys, vivia a la part alta de la ciutat, en un dúplex del carrer Calvet, prop de la Via Augusta. I ara som al temps de les cireres, de Montserrat Roig.
La meva mare era la que em va inculcar les lectures feministes, també de molt joveneta, i per tant per mi són referents, i llegir els seus llibres i més ambientats en Barcelona han estat molt importants i també han marcat molt la meva joventut.
En una miqueta així com breu, a qui li donaria les gràcies? A quines persones al llarg de la seva vida?
Els meus pares, els meus avis, els meus germans també, els meus fills.
De què està més orgullosa, del que ha fet?
És que l'orgull a mi em costa
tenir-ne.
Sí, de dir, tot el que he anat fent doncs, ha tingut les seves parts positives, no? I per tant, doncs, la meva etapa al Col·legi de l'Advocacia sí va ser una etapa molt, molt fructífera, que jo crec va ser molt determinant per mi, però evidentment em sento satisfeta, no?, de la feina feta, podríem dir.
Està en pau vostè mateixa?
Sí, exacte.
Fa mindfulness, sí, o alguna cosa així?
No, no com a tal, no.
No, perquè li sigui l'agenda.
No.
Si tingués una segona vegada, què canviaria de la seva vida?
Potser sí organitzar millor, no?, els horaris, la racionalització dels temps. El que passa que sí que és cert que he anat sempre tan superada amb la feina, no?, i logística, que ha estat molt complicat tenir temps lliure per mi, i potser ara sí que estic en un moment en el que sí que aspiro a poder trobar més estones.
Com explica Catalunya quan va pel món? Què diu?
Una terra molt forta, molt determinant, amb molt de futur, amb una projecció extraordinària, amb una gent lluitadora, amb una gent treballadora, amb una gent implicada, generosa, compromesa.
D'aquí 100 anys, en una mena de Wikipedia, no sé si intel·ligència artificial, humana o què, en una línia o línia i mitja, al costat del seu nom, què li agradaria que posés?
Clar, moltes coses, no? Mare, filla, amiga, jurista, perquè em considero una jurista, i persona que va estimar, que va estimar.
Que va estimar. Maria Eugènia Gay, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per haver vingut avui al divan i haver-nos obert el cor. Gràcies de debò. Mira. Com ho ha dit allò? Hem de lluitar sempre? Ser carreres?
Sí. Guerreres, cap a... però sempre cap amunt, sempre cap amunt.
Que Guerreres i cap amunt, endavant, endavant, cap endavant, 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 Maria Eugènia Gai, avui Josep Lluís Santiso, Blai, Mercè, Albert Castellví i Sílvia Coppola. Gràcies.
Gràcies.
El divan amb Sílvia Coppola, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
El valor de la conversa. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I just live in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark.
Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grândola Vila Morena.
A sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade.
Jo me l'estimo encara, plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries. Somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor. Somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.